Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que la taronja sanguínia, també anomenada habitualment taronja sanguínia, pertany al grup de les taronges dolces, encara que és més agredolça que les taronges normals? Aquestes taronges es cultiven a la zona del Mediterrani i destaquen a l'interior per aquest color que té tan bonic que va variant segons la varietat, la classe, el clima o el cultiu. I és que la taronja sanguínia té aquest color vermell degut precisament a les antocianines, pigments que es troben en fruites i verdures proporcionant color que va del vermell al morat, o altres exemples com, per exemple, també en tenen les cireres, els gerds, el raïm o la colombarda, un pigment hidrosoluble que és el protector de plantes, flors, fruites contra la llum ultraviolada. I és que tant la temperatura com la llum o el pH influeixen en les anticianines, pel que sembla el fred, que afavoreix que aquestes les sintetitzin i en potenciïn el color. Com veieu, tot és depèn també de quina varietat. I, per exemple, trobareu la Sanguinelli, la Sanguinello, la Maltès, la Doble Fina o la Washington Sanguina. Sigui com sigui, aquest cítric és una delícia i té un color molt atractiu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un altre podcast més d'aquest programa que parla de pagesia i cuina. Avui tenim un menú de 4 plats. Primer de tot, anirem a veure l'Òscar Gómez a la nostra guia Virgínies de la cuina catalana. Després anem fins a les Terres de Lleida, on parlarem amb en Carmel Mòdol, que és secretari d'Alimentació. Parlarem de la sequera, parlarem de varietats de pomes diverses i, sobretot, de les noves. També anirem després cap a Girona, on ens hi trobem en Jordi Parés, concretament a Medinyà, i parlarem d'una textura molt atractiva, el cruixent, que acaba d'escriure el llibre Cruix. I acabarem a on? Doncs acabarem a la Cerdanya, pujats allà, enfilats al damunt dels arbres, perquè Michel Balloc ens explicarà com s'ho fa per fer aquestes llàgrimes cerdanes. Unes llàgrimes dolces com la mel. Què? Comencem? Vinga, va!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ja hi tornem. Aquesta sintonia se l'ha quedada, se l'ha fet seva l'Òscar Gómez per la nostra guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar, bon dia.
Molt bon dia, Pep. M'agrada molt la nova sintonia, tot i que també m'agrada la guitarreta d'abans, però aquesta també m'agrada.
Sí, hem estat allà buscant sintonies noves que ja tocava, saps allò de fer allò, comencem la tardor, doncs vinga, va, posem-hi sintonies noves.
Sí, ha quedat molt bé.
Cap on anem avui?
Mira, avui anem al restaurant Ca la Núria, Vallvellós, una casa preciosa, a la que han arribat després d'haver estat un temps oberts a Puigcerdà primer, després també a Bellver, i ara s'han canviat aquesta nova casa. Ens deia la Núria que havien pogut aconseguir aquesta casa, que realment és molt bonica, té uns sostres molt alts, unes finestres enormes per on entra molta llum, està tot decorat amb una finura, amb colors blancs. En realitat és un lloc fantàstic que va molt bé amb la cuina que practiquen, que és una cuina catalana amb una certa estètica a l'hora d'emplatar, sense tampoc anar cap a una cosa molt sofisticada, però sí amb gust i amb una certa finura.
Carai, que bé. A veure, va, què hi vas menjar aquí, Òscar?
Mira, vaig menjar, deixa'm dir abans, Pep, que la Núria Bonet és l'ànima de la casa, i la seva parella, en el Gus Dalet, també és també ja a la cuina i que treballen molt amb productes locals de Cerdanya. Aleshores, què vam tastar? Doncs vam tastar el menú de temporada. Vam començar amb unes croquetes de rostit, perquè si hi ha croquetes sempre val la pena fer una mossegadeta cruixent, molt bones, cruixents i cremoses, i després vam demanar un plat de ganxet amb rossinyols i ou cuit a baixa temperatura amb uns daus grans de cansalada cruixent. I aleshores, bueno, doncs jo que sóc del Vallès, quan vaig veure mongetes al ganxet, ja se'm van fer els ulls, se'm van posar grans, però si a més hi poses rossinyols i l'ou cuit, que et permet trencar-ho tot, barrejar-ho i et queda la salsa pròpia del ganxet amb el rovell de l'ou, els rossinyols que fan amb aquest toc de tardor, i a més et trobes les rostes de cansalada, doncs és un plat espectacular que et posa la tardor a la boca a cop de cullerades, vaja.
Déu-n'hi-do. A veure, va, sí. Què més?
Més cosetes. Fan una crema de carbassa i porro amb llagostins que està ben interessant. És una forma de fer mar i muntanya diferent, en format cremós. Fan canelons de pollastre de pagès amb tòfona, el que li agradi el caneló, doncs aquí tens. Caneló de pollastre de pagès amb tòfona. I si t'agrada la carn, no pots saltar-te l'hamburguesa de vedella farcida amb formatge blau ceretà, que és un formatge blau que prepara en Pere de Molí de Ger, i bueno, és fantàstic, perquè la qualitat de la carn, que és carn de Girona, si no recordo malament, a més la fan al punt, demanen al punt i te la claven molt bé, però clar, tenir l'interior farcit de formatge suma la sucositat de la carn, la cremositat del formatge, el gust punyent que té el formatge, que és un formatge blau, el conjunt és espectacular.
Que bo. Sí. Va, i ara em diràs també que de postres...
Abans dels postres, deixa'm esmentar la terrina de xai, xai de la Cerdanya farcida amb fruita seca, amb orellanes, amb prunes, és a dir, a la catalana manera, molt melosa, desossada, sobre un puré de moniato, xips de moniato també per tot cruixent, és un platàs espectacular. I de postres, com bé deies, vam demanar una crema de taronja amb pa de pessic de mel i una tatent clàssica de poma amb crema de llet, que jo crec que no sé si és per estar a prop de França, a la Cerdanya hi ha bastanta tatent de poma, i jo que me n'alegro perquè la veritat és que són unes postres fantàstiques.
Que bo, clar. És que, a veure, quan menges d'aquesta manera en un indret com és aquí a Cala Nuri, escolta'm, estàs aquí al vell mig, i a més has de fer una cosa molt interessant, que és, abans d'anar-hi, o si no després, tot i que potser no està obert, per això val la pena anar-hi abans allò al matí, tu vas cap allà a la plaça, que hi ha un xarcuter que és fantàstic aquí a Bellver de Cerdanya, que de llangonisses i pans de fetge en sap un niu, en Jaume.
Sí, hi ha un gran xarcuter i també hi ha els làctics L'Esquella, que també la toquen moltíssim amb el iogurt. Conec gent que fa desenes de quilòmetres només per anar a buscar el iogurt a làctics L'Esquella.
Doncs es tracta d'anar-hi, no?
I tant. La veritat és que Cerdanya és un lloc fantàstic, encara que sigui un cliché dir-ho, però és un espai, una terra meravellosa.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana, al restaurant de Cala Núria de Bellver. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ara anem cap a la Plana de Lleida, perquè aquí és una d'aquelles zones on la fruita, i no diré cap res que no sigui, és una de les grans, diguem-ne, fites importants. Només parlar de la pera de Lleida amb aquesta denominació d'origen protegida, si anem una miqueta més avall tenim tots aquests camps de préssecs que ara ja no n'hi ha, però també tenim les oliveres, que aquest moment és quan s'estan, diguem-ne, traient les olives dels arbres per fer aquest magnífic oli de les Garrigues. I és que avui hem volgut venir fins aquí amb un camp molt especial, i és que no hi tenim peres, no hi tenim oliveres, però sí que hi tenim pomes, i és que tenim en Carmel Mòdol aquí, secretari d'Alimentació, i també pagès. Carmel, molt bon dia.
Bon dia.
Estem aquí a Lleida. Lleida també és una d'aquestes zones a les que ha patit aquest estiu el tema de l'aigua i de la sequera. Com esteu ara, aquest mes de novembre?
Estem, hem passat la campanya, vol dir que estem més o menys refets. El drama és el que ens ve de cara l'any que ve, si la incertesa és l'any que ve, perquè si no plou i aquesta tardor està començant sense aigua, pràcticament, tenim un problema molt gran al sector de l'agricultura i el de la ramaderia, també, perquè l'aigua la necessitem per tot, no? Ara, la campanya l'any passada, i l'any passada amb empentes i rodolons, però jo diria que finalment l'any passada bé, però amb complicacions.
Clar, jo anava venint cap aquí, veia camps de pereres, no? Veia oliveres, veia també que hi ha diversos camps de préssecs i les seves variants, no? Aquests préssecs més planets i així, i ara hem arribat a un camp de pomes especial, i és que el món de la investigació no para mai i s'està treballant molt aquí a Catalunya, no?
Sí, tenim la sort que tenim un sector primari que creu que ha d'estar al dia, que ha d'estar innovant per tirar endavant, perquè el món ens ha ensenyat que és competència, la nostra generació s'hi ha trobat de ple amb aquesta qüestió que t'he de confessar que no és gaire simpàtica, però que hi és, que és la de la globalització, no? I el tema és que amb la poma, concretament, el sector privat, més l'IRTA, més un altre grup de recerca neozelandès, estem desenvolupant alguna varietat nova per que ens faci una mica més resilients, més resistents a la sequera, resistents també amb algunes malalties, incorporant tècnica i coneixement als cultius de futur, sense renunciar a res del que tinguem al país de tradicional. Però vull recordar que cap de les varietats de poma que ens mengem actualment té origen català, diguem.
Clar, jo ara pensava una miqueta amb les varietats que hi ha per allà a casa, la poma camosa, la poma del ciri, la poma del ciri vermell, la poma de Sant Jaume, la poma Eugènia, moltes varietats que hi ha segurament en molts indrets de Catalunya. Després parlem d'aquestes pomes que tenen IGP, com la Golden, la Granny Smith, i clar, és el que dieu, no? Que aquestes tampoc són d'aquí, però també hi ha una cosa que és important, que és aquesta investigació, que això no és com fer una magdalena i si no em surt bé en faig una altra. Costa molt investigar amb una varietat nova com les que esteu fent.
Sí, s'han descartat desenes de milers de plançons dels creuaments que s'havien anat fent, perquè és una investigació de 20 anys, per arribar a una varietat. I vol dir descartar molt material vegetal durant el camí, si no té les característiques organolèptiques, sabor, ser cruixent, tindre dolça amb un puntet d'acidesa, la millor, d'aquella poma. És a dir, has de trobar un arbre que et faci un producte que agradi i, a més, procurar millorar aquell arbre. De manera que dius, bueno, amb menys aigua passaria aquest arbre. Pues, aquesta és una característica que s'ha incorporat. O quina malaltia tenim a la poma, que hem descobert que fent aquest creuament la podem minimitzar la seva, i vol dir menys càrrega pel pagès també. Pues, en aquest cas la cendrosa, no? És veritat que queden i s'han utilitzat per fer aquests creuaments també matrius de varietats ancestrals, diguéssim, o antigues, perquè al final aquí el que fas és anar fent creuaments en un cert sentit, ben estudiats, per intentar configurar aquells valors que vols que tingui el producte final, no? És molt lent, és molt llarg. Això genèticament es podria fer d'una altra manera, però a Catalunya, com és sabut, no podem fer la modificació, no podem fer transgènics, perquè la llei limita aquesta possibilitat. S'ha de fer tot amb un sistema que la gent té per normal dir-li natural, no?
Clar, ara em fa pensar en el rosetting, que és una d'aquestes coses que se n'hi ha més, n'hi ha menys, la gent el coneix, no el coneix. Clar, jo no sé aquesta varietat de poma nova que està nascent. Primer, si ja té nom, i després, com és aquesta poma?
Aquesta poma és bicolor, vermella, groga, molt bonica d'allà, fa un tamany molt amb una poma pot sopar, jo diria, però si té un tamany bastant grandet, diguéssim, molt comercial, i és molt cruixent. Per tant, no fa rosètic, no fa rosètic, a no ser, ja ho veurem, que, perquè el rosètic és una reacció dels fruits, a vegades, amb una situació d'estrès, com per exemple una gelada, no? I hi ha varietats que són molt apreciades que tinguin rosètic, com per exemple la de Pere Conference, que la gent la volen en rosètic, perquè si és neta sense aquelles escames resulta que no els sembla que sigui Pere Conference, no? Però en les pomes lo interessant, excepte algunes varietats de reineta que els bascos fan servir per fer licor o sidre, el normal és que tinguis la pell neta, dic. I aquesta li té, és bicolor, groc, vermell.
Ah, ho ha dit des del principi, la textura que, de fet, avui amb aquesta fonda en parlem, del cruixent, no? Avui en dia la fruita la volem que quan la mosseguem faci crec, no?
Bueno, és una de les qüestions que els investigadors tenen molt en compte perquè el públic, en certa manera, ho demana. Al final, quan fas investigació, intentes buscar un producte que satisfagui el màxim número de gent possible, que allò ho pugui comprar. Per què? Que ho vulgui comprar, no que ho pugui. Poden comprar moltes coses, però has de mirar que triïn la que tu els ofereixes. Per això has d'intentar aconseguir aquelles característiques que són més apreciades. I aquesta poma la té. El nom amb el que es vendrà és Tutti, la gent la començaran a trobar, pot sorprendre una mica el nom, però són els creadors, es vendrà a nivell mundial amb aquesta marca. Mentre estàvem fent les proves, a Catalunya era coneguda com la Hot 84. Amb els mateixos clons s'està fent la investigació i la reproducció a Nova Zelanda, que són experts mundials en poma, i és una gran aliança que el seu dia va fer el nostre IRTA, que és, per tant, l'organisme de recerca pública, però també el grup de cooperatives gironines i lleidatanes i empreses que es van ajuntar amb aquest projecte perquè és una col·laboració pública i privada.
Quan les podrem començar a tastar?
Enguany confio que s'estan acabant de collir i les posaran una mica en càmera. Com que és una varietat nova, no hi haurà campanya encara comercial perquè no hi haurà quilos per si... És a dir, el pitjor que pot passar amb una cosa és que generis demanda i després no la puguis atendre. Però a Girona i a Lleida, d'una forma molt directa, i a Barcelona no cal dir, es començarà a tindre a disposició aquest hivern. La podrem trobar a les fruiteries i als lineals en quantitats controlades. Nosaltres, com a administració, confiem molt en aquest tema perquè creguem que pot ser un revulsiu del sistema de producció de fruita del país. I al final, per menjar-nos la fruita de qualitat i de proximitat que tenim a Catalunya, necessitem que hi hagi pageses i pagesos que facin aquesta fruita de qualitat. I perquè la puguin fer, s'hi han de guanyar la vida, amb el seu dia a dia, no? És una eina més per intentar aconseguir estar per damunt de la línia de flotació del sector de fruitaire.
Senyor Mòdol, vostè que és secretari de l'Alimentació i que estem passant, podríem dir, uns nivells econòmics en gran part del món, perquè veiem que una guerra a Ucraïna ens està afectant, diguem-ne, en el cas del cereal a Catalunya i a tot Espanya, no? Com treballa l'administració? Com estem des d'aquest moment ara treballant perquè precisament entre la sequera i aquesta globalització que tenim no haguem de mitigar a vegades la pèrdua d'algunes d'aquestes varietats que tenim a casa nostra o perdre, per exemple, alguns processos?
Bé, estem intentant, com a administració tenim dues obligacions bàsiques i diria tres si hi poso: garantir amb la col·laboració del sector alimentari, en totes les baules del sector alimentari, la suficiència alimentària de la població. Aquesta és la primera. Això no està en perill ni ho ha estat en cap moment. Ara, sí que és veritat que tant per l'increment de costos provocat per Ucraïna molt significativament, la guerra d'Ucraïna, i després tota la qüestió de la sequera, ens trobem que hi ha gent que ho està passant malament, perquè li quadrin els números, no? Lo d'Ucraïna s'està intentant solventar amb planificant, és una de les responsabilitats que tenim, parlant amb el sector i mirant que allò que necessitem per a la nostra producció alimentària, que venia en gran mesura d'Ucraïna, vingui d'altres racons, estic parlant de França o altres països d'Europa, o inclús s'ha tingut que anar més lluny, perquè, per exemple, és el cereal per alimentar els ramats, més necessari si, a més, tens una condició de sequera i no tens pastures de les que podem fer al país o producció agrària de la que podem fer al país per alimentar aquests ramats, no? Amb el que és producció per consum humà, no diria que no hem patit de forma significativa, hem pogut fer totes les campanyes, fins i tot les calçotades, però per consum animal sí que hem tingut que posar una mica de línies d'ajuts per intentar suportar aquesta situació. Ara, amb la sequera, a més, hem tingut que generalitzar els ajuts. Primer hi havia un grup que estava més castigat, que era aquest de l'alimentació animal, però ara tenim que és tot el sector agrícola del país, perquè fins i tot hem arribat a tindre, com ja es coneixen els oïdors, dos canals, el canal Segarra-Garrigues, però sobretot el canal d'Urgell, en tant que el número d'hectàrees, són molts milers, que no han pogut regar. I aquí, i no han pogut regar, vol dir aquell pagès que tenia aquell camp que havia de fer algun conreu, si fos un camp de cebes o un camp de blat de moro o un camp d'ofals o d'ordi, no ha pogut regar-ho i pagava la concessió d'aquell canal, però que s'ha quedat sense aigua per poder-li donar aquest servei, no? I aquí l'administració catalana, i em permetràs que ho diga d'aquesta manera, ha excel·lit perquè resisteix qualsevol comparació que es faci en qualsevol àmbit de l'Estat, qualsevol altra comunitat autònoma de les 16 que hi ha, i fins i tot el govern estatal, amb el suport a la pagesia i a la ramaderia. Jo diria que, en números redons, que l'esforç que ha fet la Generalitat és de 1 a 4 respecte a l'esforç que ha fet l'Estat. L'Estat ha posat 1 i la Generalitat ha posat 4. I als altres territoris aquest esforç no hi ha set. Això, en xifra directa, són 150-160 milions d'euros que fins ara es porten compromesos per ajudar els diversos sectors que es queden sense producció. Perquè si vostè i jo ens quedem sense feina, tindrem un sistema de protecció en base al salari que tenim, que ens dirà, bueno, fins que trobes una nova feina, pots... tens una aquesta protecció, els beneficis de tindre una cobertura de l'atur et permet continuar vivint mentre busques una altra activitat. Amb el món agrari, això la gent ho han de saber, si no hi ha collita, no entra res a la economia d'aquella família. No hi entra res. Si no hi ha collita, no hi ha... I tu, a la millor, has estat fent totes les feines perquè hi hagués aquella collita. Però t'ha faltat un factor essencial, com és l'aigua. I no has pogut acabar la collita, per tant, no tens res per collir. Per això hi ha aquestes ajudes extraordinàries enguany per salvar el cop. Esperem que l'any que ve no s'hagin de donar, però per això deia al començament que tenim una preocupació per tal com va estar desenvolupant-se tot el tema del climàtic, el temps, i hem de pensar de cara al futur de quina manera, futur que és immediat, ja és present, de fet, de quina manera anem fent coses per fer-nos més resistents i per preparar-nos per un escenari on l'aigua probablement no la tinguem en la disponibilitat que l'havíem tingut fins i tot els de la meva generació. Aquest és el problema.
Clar, uns a vegades, per exemple, això ens passa amb la cuina catalana, no? Que alguns plats es posen de moda, altres estan en perill d'extinció, altres es perden. L'agricultura, la pagesia també va canviant a vegades, no? Per exemple, estem veient com els últims anys aquí a Lleida està proliferant un cultiu com és el pistatxo, que crec que ja comença a ser important, o altres més minoritaris, com per exemple l'espirulina, molt a prop d'aquí, que també està agafant el seu terreny, no? Crec que també l'agricultura, la pagesia, també està viva.
Està molt viva. De fet, està en procés continu d'adaptació. Si no, ja no en tindríem. Jo a vegades explico... La gent diu, és normal que tinguem tantes granges a Catalunya? Vas per les Garrigues, aquí mateix a la vora, i veus granges. No eren de porcs, com ara hi ha en altres parts del país. Eren de... en aquest cas eren d'aus, de gallines, i feien pollastres o hi feien ous. I si no hagués existit aquelles granges fa 40 anys, si no es haguessin posat, la gent no hagués aguantat, l'economia de la família no hagués aguantat, i l'èxode rural encara hagués estat més gran del que hem tingut, no? Se posen la gent agafen l'última tendència, cavilen molt i diuen això és el que em pot ajudar a tirar endavant. I des de l'administració hem de mirar de que tinguin suports per poder fer aquests canvis, perquè de la seu benestar a vegades no en som conscients. Del benestar dels pagesos, de les ramaderes, dels pescadors del país, depèn una part molt important del nostre benestar, que és tindre una alimentació segura, de qualitat, saludable, que ens permeti aguantar com a éssers humans damunt la terra amb les millors de les condicions possibles. A més, a casa nostra tenim aquesta cosa fantàstica que és la cunya. Una cunya esplendorosa, molt distribuïda, jo tot ho he sentit dir moltes vegades, per tant, em permetràs que et copia el copyright, per molts paisatges diferents, que cada paisatge genera un tipus de producte, aquell tipus de producte genera una cunya i una cultura, i això fa que, puguem dir sense cap mena de recança, que aquest és un atractiu per qualsevol persona que ens visite. Si venen a Catalunya, fan cap segurament al racó del món on més, millor i més variat pots menjar, on més experiències d'aquest estil pots tenir. Si a més ho fas amb la família o ho fas amb amics i comparteixes la sobretaula, és a dir, amb una vida de donar-li a l'alimentació aquell sentit que té, fer una mica reposat, només ho fem per vacances, la majoria de nosaltres, eh? Però ens hauríem d'anar, si realment les màquines ens alliberen de la fenya, hauríem de disposar de més temps per gaudir d'una cosa que el nostre cos agraeix i el nostre esperit també, que és un bon plat i una bona cuina.
Senyor Mòdol, la cuina catalana és un país de festa, de festes gastronòmiques. Ara parlava de les calçotades, podríem parlar de les garoinades a la zona de la Costa Brava. Aquí a Lleida, una d'aquestes són les cargolades. Suposo que li agraden els cargols.
M'agraden molt, i clar, quan ve que m'agraden molt, agraden a tots els de casa, i clar, se'ns fa estrany quan veiem que una persona arrufa el nas davant d'un plat de caragols. Però això és cultural, també. Hi ha gent que diu, bueno, se mengen aquest molusque, aquesta gent, i la veritat és que el caragols, que a més saps que hi ha molts temes, moltes maneres diferents de fer-los, per tant, a mi, no ho hem de fer això perquè salut ens tocaria el crostó, eh? Però podríem menjar cada dia de la setmana, durant unes quantes setmanes, un plat de caragols diferents, amb acompanyament, perquè el país, a Lleida, es fan d'unes quantes maneres, la llauna, els coneguts, en samfaina, a la brutesca, que és aquells que feia el pagès quan era al camp i posava... amb els caragols que agafava del dia, tirava un grapat de sal damunt d'una pedra i posava els caragols de cap per avall i una mica de palla o d'herba seca al damunt per fer-los, no? I això era un esmorzar absolutament nutritiu, o sigui, des d'un altre punt de vista. Eh?
Vostè, que és de Lleida, si hagués de dir els 5 plats que representen més la gastronomia lleidatana, a part dels caragols que acabem de parlar ara, quins plats diria que no ens podem deixar de tastar?
La cassola és un plat claríssim. Després, Diré una cosa que per a algú li podrà sonar a anatema, però és la meva opinió. Els arrossos jo crec que també som uns habituals dels arrossos, els lleidatans, i els restaurants o menjadors on fan arròs acostumen també a triomfar. Tenim el tema de les pilotes, és un tema molt del país, i fetes també de formes diferents, aquest seria un altre plat.
És que les Terres de Lleida són molt àmplies, senyor Mòdol. Anem des de la Vall d'Aran gairebé fins a baix de tot.
I ara m'has fet pensar en el bacallà.
El bacallà.
Què diu, home, bacallà? Bueno, sí, doncs les cases de pagès tenien dos maneres de conservar. Una era la tupina, on conservaven el que havien produït a casa seva, no?, i feien, sacrificaven els animals i en feien les tupines que els posaven, aguantaven mesos amb oli fins a que es tornava a sacrificar l'animal quan arribava l'època. I l'altra cosa que hi havia era el bacallà salat, que era un plat que dius, va entrar fa molts anys i era una de les economies aquestes de subsistència que teníem, alimentària, no?, que eren molt saludables, d'altra banda.
Clar, ara ho deia vostè, que quan parlem de gastronomia no ens hem de descuidar sempre que parlem d'alimentació. De fet, vostè que amb això ha de lidiar cada vegada, no? És a dir, tenim una cuina que pot ser molt rica, tenim molts paisatges a Catalunya i tenim molts plats a la cuina catalana, però també tenim molts plats que n'hem de poder menjar molt poques vegades i, en canvi, hem de gaudir molt més de molts plats molt més saludables.
Bueno, totalment d'acord amb l'afirmació que acaba de fer, És a dir, hi ha una... Tots hem de fer una inflexió amb el sentit de que allò que mengem ens... No diria que ens fa acabar persones, ajudem a que d'altres hi visquin d'allò que mengem, i això evidentment fa una comunitat també, però allò que mengem en primera instància beneficia el nostre organisme. I els països on això no ho han tingut en compte estan patint molt. L'anterior consellera ens ajudava a estar a Nova York parlant amb l'Ajuntament de Nova York i amb la Fundació Rockefeller. Pel que pateixen allò que veiem a les pel·lícules és un absolut desideràtum des del punt de vista alimentari. Les pel·lícules americanes, s'entén, Aquell menjar, el fast food, el menjar ràpid, les hamburgueses, que sembla... El que està passant? Que hi ha una gran capa de la població americana que té problemes de salut, com que a més no tenen, quan se fan grans, quan més gran te fas, més. Com que a més no tenen un sistema de cobertura sanitària com tenim afortunadament nosaltres, veus coses... com un senyor de 70 i pico anys arrossegant les maletes en un hotel. Aquest senyor no hauria d'estar jubilat. No? Aquest senyor pues, ha de treballar per mantenir el seu dia a dia. No? I clar, si a més una mala alimentació li ha provocat hipertensió, tota una sèrie de coses que ja hi tenim tots tendència, val més que ens ho vigilem, però sí que és veritat que hem de tindre, a part de tindre una... alimentació pensada, també des del punt de vista de no llançar res del que comprem per alimentar-nos, que també és important lluitar contra el malbaratament. L'altra qüestió és que hem de gaudir. Jo sempre dic que gaudir en confiar en companyia, perquè mentre estàs assaborint aquell plat, a part que ho pots comentar, algun dels molts plats, com assenyalava, que tenim al nostre país, que vas voltant pel país... Tinc la sort de tindre segurament el càrrec més apassionant del govern, que és el tema alimentari. I que veus pues, tota aquesta tradició posada a les cuines, als fogons, als plats, i tota aquesta capacitat de l'estima en la que es fan els productes, i això et permet donar, no alimentes només el cos, alimentes també una mica l'esperit. I tenim un factor concret a Catalunya, que cada vegada que per raons de feina he de sortir fora a explicar alguna cosa del fet alimentari català, jo l'intento fer-ne, que és que jo crec que la cuina i l'alimentació és un factor cohesionador absolut de la nostra societat. I ho veiem, Catalunya és una terra de... que és d'arribada, de molta gent. Tenim molta gent que viu entre nosaltres i que no hi vivia fa 20 anys, o fa 40 anys, o fa 50, aquella família. I, però quan veus el dia de la mona, sustentats en una tradició que aquell dia surten a menjar, és una tradició nostra, no, és nostra. És, i la gent que ha vingut se l'ha fet seua i comparteixen el pastís amb els amics i la família i que es barregen a l'hora de compartir això, dius, bueno, potser sí, que han intentat esbocinar-nos moltes vegades com a poble i no se n'han sortit mai, i potser és gràcies a aquesta capacitat integradora que té el fet alimentari català.
Senyor Mòdol, anem a tastar una poma d'aquestes, tuti?
Anem a tastar, i ja em dirà si no li troba allò que els teòricament els experts en diuen que és el més apreciat, aquest crec, i aquesta punteta àcida després de la dolça, que és el que et dona una frescor a l'hora de menjar-la. Tota la gent que l'ha tastat també em dona el mateix, són fantàstiques, són molt bones.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui som a Sarrià de Ter, país del paper, aquí un espai a Takuken, un lloc de cuina en el qual doncs, hi ha nascut un concepte que ha acabat en forma de llibre, que jo crec que és una d'aquelles coses que molta gent li agrada, sobretot perquè quan parlem de menjar, parlem de textures, i n'hi ha una d'aquestes que els últims, podríem dir, 20-30 anys s'ha posat molt de moda, com és el concepte del cruixent. I avui el que venim a fer és a parlar d'això, precisament venir a parlar de cuina, venir a parlar de sensacions amb un cuiner que de cuinar en sap un niu, i sobretot això, doncs, de que acaba de treure del forn un llibre ben cruixentet. A veure si trobo per aquí en Jordi Parés. Mira. Ah, buita-li, el veig. Jordi, què tal?
Hola, bones tardes, què tal? Com esteu?
Com va això?
Superbé, cruixint.
Cruixint. Escolta, tu ets un cuiner, a més de l'Escola d'Hostaleria de Girona, que portes molts anys, diguem-ne, fent formació als joves cuiners i cuineres que tenim a casa nostra, però arribar a fer un llibre d'una sensació, és a dir, d'un dels paràmetres, ja no sensorials, sinó de sensacions, de textures de la cuina, això, déu-n'hi-do, devies portar molt temps a lligar pel cap això.
És una paraula que ho defineix, una onomatopeia, cruix. I sí, sí, la curiositat va ser la que em va portar a reunir tot aquest receptari.
De quina és la culpa que hagis fet aquest llibre?
La culpa de la curiositat, de necessitat de saber. Un client, quan va a un restaurant gastronòmic, el que no surt de la foto d'Instagram és el cruixent, perquè ja se l'ha menjat. I això és molt curiós i em va portar doncs, a que pot ser un receptacle, pot ser un finger food, pot ser un substitut d'una cullera i pot ser un aprofitament d'un producte que fins i tot llançaríem com una pell d'un pollastre.
Clar, és que el concepte de que una cosa sigui cruixent, de que sigui crocant, ho tenim amb gran multitud de productes. Des de, per exemple, si fem una anàlisi sensorial d'una fruita com la poma, ens en donem compte de que aquelles pomes farinoses que hi havia quan tu i jo érem petits, avui en dia es van substituint per varietats, això, no?, més cruixents, més crocants, que fan el crec. Podríem dir que potser les galetes és allò primer que vam menjar quan érem petits, no?, i que feia aquest crec del cruixent que diem ara. Però clar, és que això va molt més enllà només d'un tall d'una fruita o d'una galeta d'aquestes primigènies.
Fixa't, Pep, que fins i tot ve d'aquí el llibre. L'origen ve de la pasta saler. Al celler de Can Roca, on vam coincidir tu i jo, que tu estaves fent els banquets, hi havia una galeta de parmesà que venia d'una pasta saler, i tot d'això ve d'aquí. Ve d'aquesta galeta que sostenia una pols de parmesà, fins i tot podia sostenir fins i tot una bola de gelat. I jo em vaig anar posant al cap que aquestes galetes podien ser altres coses, que no fossin en base de farina, podien ser pells cruixents de bacallà, pells cruixents de llenguado, espines de tot tipus, que podrien sostenir altres elements que ens podríem dur a la boca, doncs sostenint altres coses.
Clar, aquí jo crec que hauríem de parlar de la gran diversitat que hi pot haver-hi de cruixents, perquè una cosa és una recepta, l'altra és un producte. I aquí és on intervé això que dèiem de la tècnica, no? Agafem un producte que té una certa part d'aigua, li deshidratem aquesta part d'aigua, parcialment aquesta aigua, i ens queda una cosa seca. Una cosa seca que ens aporta, diguem, aquestes sensacions a la boca, però que també hi ha una cosa important aquí que s'ha de veure, que és el gust final de tot això.
Aquest gust que, segons la matèria en què es formi aquest cruixent, ens apareixen comportaments diferents. En base que, per exemple, el midó, si és de midó que ve de l'arròs, xufla i se'ns infla i ens dona una textura, com tots podem conèixer, d'una conna d'un producte en base de porc, o ens pot quedar totalment transparent si és un midó de patata, que no xufla, sinó que ens queda amb una textura com de vidre. Tot cruixent.
Clar, de cruixents hi ha de moltes maneres. Anem a repassar-los una miqueta?
Anem a repassar-los.
A veure, va, primer de tot podríem dir que tenim els cruixents deshidratats.
És una tècnica que utilitzen bàsicament extreta dels crudivegans. Els crudivegans no couen, transfereixen calor en un producte sense mirar de destrossar, doncs, les parts més nobles d'aquell producte. Per tant, deshidraten, treuen l'humitat sense castigar el producte. Trobareu, per exemple, una base de pizza raw food de cruixent amb llavors.
Veurem com es fa això, una base d'una pizza raw food amb llavors, que sigui cruixent però que no està cuita.
És unes llavors que deixen anar, com el lli, per exemple, deixen anar una gelatina, un mucílag, que en diuen els més tècnics, que aglutina tot d'aquestes parts i acaba configurant, doncs, una base en la que hi podem farcir diferents elements, com tomata, mozzarella, algunes herbes, diferents coses que ens poden donar peu en aquest producte.
Clar, em parles del raw food i pensem en que aquestes persones que decideixen aquesta manera, diguem-ne, d'alimentar-se, no han d'escalfar per damunt dels 42-43 graus. Per tant, a les cuines ells les tenen parades. Sí que el que poden arribar a tenir són deshidratadors elèctrics o solars. Però, clar, per exemple, una cosa com el microones, no. Això podem fer cruixents, però ja no seria, diguem-ne, per un raw food.
Podríem utilitzar el forn residual d'haver cuinat un rostit. Tu, en el teu Instagram, tens molts cuits de cuina catalana en la que, un cop hem acabat, tenim una temperatura que ens pot arribar dels 60 fins als 30. Durant tota aquesta estona que estem aprofitant aquest calor residual, no es tracta de comprar-nos una deshidratadora, sinó es tracta d'aprofitar el calor residual que ens deixen molts forns de casolans que utilitzem per altres coses i podem aprofitar, doncs, per fer aquests deshidratats que utilitzem. Si no són crudivegans, podem utilitzar la tècnica, que és, a mi m'interessa molt, les tècniques de les diferents cuines a nivell de mundial o a nivell de diferents la gent que escull diferents cuinats, no?
Clar, n'hi ha una que és molt gastronòmica i, a més, potser podríem dir que és la tècnica de fer una cosa cruixent, potser la més coneguda per tots, que és el cruixent que prové del fregit.
És una manera de deshidratar. Fixeu-vos que l'aigua bull a 100 graus. Nosaltres estem a l'escola, expliquem que tots els fregits a primer de cuina es fregeixen a 180 graus. A partir de segon de cuina els expliquem que depèn. Si tenim una patata Mona Lisa, hem de baixar la temperatura perquè tenim molta aigua, menys midó, i per tant hem de donar temps a deshidratar. Per tant, el fregit deshidrata a partir de 100 graus i a 130 graus, doncs, aconseguim unes xips, que també hi són al llibre, en què cruix però no està cremat. És molt interessant aquest fet de fregir a quina temperatura segons l'evaporació de l'aigua.
Aquí sí que és important de fregir amb un bon oli, però això ja són figues d'un altre paner. El que sí que m'agradaria és que em diessis quina és la patata que per tu fa el millor cruixent.
La patata acompanyada d'una molt bona tècnica. Tenim la patata que fa el millor cruixent amb una tècnica esmerada, seria la Red Pontiac, una patata que té molt midó, que només està en una temporada de l'any, que just la gent gran deia la Red Pontiac a partir de Nadal ja bona nit, se'ns ha acabat, doncs fent una doble tècnica de cocció, un bullit o un putxat i llavors una fritura excedint la temperatura que seria de 180 graus, ens queda, fixeu-vos, un receptacle ben cruixent amb unes escames de patates ben separades, un midó ben fregit que ens donaria una textura d'això que estem parlant i a dins un puré de patata cremós excel·lent. Si ho volem fàcil, hem de triar una patata àgria, una patata d'aquestes reposades, que té molt midó. Ja en ella mateixa, pel fet de tenir molt midó, té molta menys humitat i ens dona una patata molt cruixent d'una manera ben senzilla.
Home, ara que estem molt fregits, ens hauries d'explicar quin és el secret de fer la millor tempura o de fer els millors calamars de la romana, perquè mira que es poden fer barreges i barreges amb tipologies de farines, des de cereals a farines de llegums, com per exemple el cigró, però per en Jordi Parés, quin és la millor tempura?
En totes les millors fritures són les que entren, com més seques millor, en contacte amb l'oli. I sobretot, això, i segona, el contrast de temperatura. Sabeu que les tèmpores amb aigua freda i gel doncs ens donen millors fritures cruixents. Llavors el que hem de baixar és la temperatura, xoc tèrmic una, i dos, és aportar una mica de midó. Com ho podem fer? Midó de blat de moro, rebaixant una mica la quantitat de farina, ens donarà una tèmpora amb menys humitat, per la qual doncs, ens donarà un cruixent molt millor. Dobles fritures ens donen cruixents amb menys quantitat de greix, per tant, més cruixents, i llavors baixar la quantitat d'ou, que seria el que ens humitejaria aquests fregits, com els calamars a la romana. Aquí a Girona tenim un restaurant emblemàtic que tenen la bandera dels calamars a la romana, i jo diria que va per aquí una mica, Pep.
Clar, hi ha una cosa important en tot això, i ara que, per exemple, també s'ha posat molt de moda els últims anys els xips de verdures, veiem com hi ha verdures, que és molt fàcil fer-ne un xip, i en canvi d'altres, com la carxofa, que és molt difícil fer-ne un xip. Suposo que aquí té a veure el tema de l'aigua, que té cada verdura, no?
Correcte, tenia un cruixent d'una foto espectacular que ens va fer en Robert Rodríguez, que el trobareu, un cruixent de carxofa en la qual fèiem una mica la tècnica de deshidratar. Pensem que estem fregint, deshidratem la carxofa, per tant hem d'eliminar tota aquesta humitat que té. Què fem? Baixar la temperatura. Fregim la carxofa a 125-130 graus durant 20 minuts, i ens queda una carxofa supercruixent. Penseu que el cor del carxofa, aquells fondos de carxofa que ens feien fer quan érem jovenets a l'escola, doncs allò té molta humitat. Les puntes de les flors d'aquest capdell de carxofa, aquest cogollo de carxofa, són molt secs. Per tant, hem de poder fregir, deshidratar i que no se'ns cremi, que després apareixerien coses que no ens interessen.
Clar, hem parlat de fregir i hem parlat de cereals, però hi ha una altra tipologia, són els pseudocereals, que diguem-ne ja no tenen gluten, que potser és diferent fregir amb aquests, no? Per exemple, amb blat de moro, per exemple, amb arròs, amb quinoa, amb fejol. Com actuen aquests pseudocereals?
El gra de fejol, molt interessant, Batet, que hi entenen molt, però també ve de Rússia. Jo me'n recordo d'una fira que vam estar, Pep, que estava amb el tema del fejol, i després em vaig donar compte que hi ha altres llocs del món que també l'utilitzen. El gra de fejol, molt interessant, també bullit, passat de cocció, una mica molt semblant a l'arròs. Bullit, deshidratat i llavors fregit, que té una mica de xuflat. Xufla una mica. Inclús en el gra de fejol no aconsegueixes no aconsegueixes una làmina de fregit, però sí que molt interessant el gra de fejol en sec. El saltegem com si fos una crispeta i el midó que té el gra de fejol xufla i ens el podem menjar així. I a més, amb un component molt saludable que ens regula el trànsit intestinal, perquè aquí rau una de les importàncies d'aquest llibre. Parlem de moltes coses, però també parlem de midons. Midons diferents que ens responen, segons la tècnica, d'una manera o d'una altra.
Hi ha una cosa també important, que això ja aniria moltes vegades cap a les postres, però també podem fer-ho, diguem-ne, per la banda dels aperitius, que són els cruixents a partir de, tu en dius, sucres tecnològics. Què és això del sucre tecnològic?
Això és molt divertit perquè, per exemple, hi ha l'isomalt. L'isomalt és un sucre que a nivell tècnic ens va molt bé. Ens respon molt més bé a l'hora de treballar que el sucre blanquilla normal que estem acostumats a treballar. És un sucre que de seguida queda cruixent, que queda molt manejable, no se'ns torra tan fàcilment i en podem fer moltíssimes coses, com encapsular, per exemple, un oli. Aquí tenim un regal que ens va fer l'Albert Sastre Gené amb un dels cruixents, que és un bolet, amb un trifàsic de vedella que la Verge Estagenès, el cuiner propietari, juntament amb la Cristina, del restaurant El Bòtic, us ho recomano 100%.
Dues estrelles Michelin.
Dues estrelles Michelin, i són una gent que és per treure's el barret. Llegiu sobre ells perquè és una passada. Doncs aquest bolet que vam fer amb ells és un assaig en el que l'Albert traspassa tècniques de pastisseria superinteressant dins de lo que és el midó, dins, perdó, del que és el tot el menú. L'Albert va tenir una, a l'Espai Sucre, va tenir una formació de cuiner pastisser, va tornar a la cuina, i a la cuina ens ha regalat tot unes tècniques molt versàtils, i part de la culpa d'aquest llibre rau en l'explosió que vaig rebre un dia sopant en aquest espai tan, tan gastronòmic i tan d'aquí.
Hi ha una cosa també important amb tot això que em parlaves del principi d'aquesta xerrada que fem, i és agafar un producte que no té res a veure amb els farinacis, com són, per exemple, les pells dels animals, un producte que sol tenir col·làgen, un producte que sol tenir greix, i que amb la tècnica adequada en podem fer uns cruixents a la cuina que són espectaculars.
Fixeu-vos que amb això que dius, aquesta pregunta és allò típic, aquesta pregunta m'agrada molt, Pep. Enllaça una mica el comportament que té un midó quan es gelatinitza a 80 graus, gelatinitza, igual que una gelatina, un col·làgen d'una pell d'un bacallà o una pell del salmó, que quan es bull, es deshidrata i llavors es fregeix, les càpsules de gelatina que guarden aquest aire exploten i ens donen textures com una conna de porc, allò que tenim, no? Aquella conna de porc que cruixeix a la boca que tu em busca, doncs passa en aquests pells de bacallà, de pollastre, allò que va sota el taulell, Pep, que llancem, que són productes que la gent no vol. Doncs reixint aquest producte, neix una textura que ens corona un plat fantàstic.
Clar, pells de pollastre, connes de porc, pells de salmó, de peixos blaus, de llenguado, la tripa de bacallà, com deies, això és que és una delícia. I també una tècnica que fan al Japó, però ja immersa en el propi peix, com per exemple és de la família, podríem dir, dels rogers, fins i tot amb les escates, en el qual el fet de fer el cruixent a partir d'escaldar amb l'oli roent, això és una delícia,
En Xavi Coromines, que és un company, amic i professor de l'Escola Hostaleria Figueres, fixeu-vos que també intentem enllaçar, doncs, amb diferents escoles. En Xavi ens regala aquesta recepta en què posem senzillament a sota un roger escaldat, una xamfaina, i a sobre hi posem la millor manera, entenem, que és coure un roger. De la mà d'un mestre de la cuina, Arzac, en Joan Roca també l'han fet uns quants, que és escaldar aquest roger amb la ben entesa de que les escates s'erissen amb aquest sobreescalfament, ens queden cruixents i, de banda, coem el peix molt poquet.
Hi ha una cosa interessantíssima que aquí ara hi ha molta gent que potser li explota el cap pensant, i aquesta gent que utilitzen ara a la cuina o a la pastisseria o als restaurants, que són aquests nous conceptes que aquí fins ara doncs, ens han passat desapercebuts, però que cada vegada més tenim a la restauració productes nous, innovadors, com per exemple l'ovulato. Què és l'ovulato?
L'ovulato és una pell que s'utilitzava, això Ferran Adrià el va redescobrir, és una pell que utilitzàvem per transportar les medicines de la farmàcia cap a la boca dels seus usuaris. És una pel·lícula de feta d'un midó en la que quan s'hidrata desapareix. Però és clar, desapareix en el ben entès que no hi hagi un sucre enganxat. Llavors ens permet fer uns caramels super, super fins, en la que el que aguanta precisament és aquest midó residual que, quan entra en contacte amb l'humitat, desapareix. Per tant, ens permeten fer pel·lícules molt fines d'una pols de hols, o ens permeten fer cistelles d'una cosa molt, molt fina, o aguantar uns quicos, que és com una pols molt fina.
No podíem deixar de parlar del cruixent per excel·lència, que és el del pa, no?
El pa, evidentment, ens aporta moltíssimes coses. Una tècnica molt divertida, que també ve de la mà del bulli, l'airbaguet, no? Un pa, com podríem pensar, una pita, per exemple, en la que és un pa molt fi, molt fi, molt fi, que per excés de fermentat s'infla de cop, 220 en el forn, i ens deixa una càpsula dins buida. Això ens permet fer falsos pèsols, ens permet fer falsos raviolis, ens permet fer falses baguets, pasta super, super cruixent en què podem farcir o posar elements dins. Per tant, podem posar una espuma dins, fer un, com un coixinet de pa cruixent i posar coses tant a dins com a fora.
Jordi, i a partir d'ara què? Perquè, clar, el cruixent pot ser un aperitiu, el cruixent pot ser un postre, el cruixent pot ser una base, el cruixent pot estar integrat a dintre d'un plat. Cap on més pot anar un cruixent?
El cruixent pot ser... Mira, a mi m'agrada pensar que el cruixent ens ha ajudat a entendre que podem aprofitar moltes coses, estabilitzar-lo a nivell de seguretat alimentària perquè podem guardar les coses sense fred i que, sobretot, un cruixent, quan feu un cruixent, si ens queda gomós i se us enganxa les dents, no és un cruixent. El cruixent ha de cruixir, ha de fer crac, i llegiu aquest pròleg que ha fet l'Albert Puixant, que és un pròleg des de la visió del comensal, des de la visió del senyor o de la senyora qui prova aquesta textura i que el vincula amb altres coses que ha pensat o que ha tingut al cap en altres situacions.
Jordi, estàs preparat per fer el consultori del Bocato di Cardinale?
Vamos allà.
Doncs anem al Bocato. A veure, per esmorzar, dolç o salat?
Salat.
Què menges? Què t'agrada menjar?
Pot i tripa.
Ah, bona aquesta. Del mar, què és el que t'agrada més?
El sorell.
Bona, mira, ets el primer que ho dius. I de la terra?
De la terra, la botifarra blanca de Can Nadal.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Ostres, potser uns cargols amb una copa de vi?
I quin és aquell vici culinari que ens puguis explicar?
Compartir l'experiència d'un bon sopar amb uns grans amics.
Quin és l'utensili de cuina que no pots estar sense ell?
L'enganyamarits.
L'enganyamarits. Ah, mira'l, bona, bona, bona aquesta. Un sabor o aroma de la teva infància?
La canyella, que no m'agrada gens.
Quan no treballes, vas a dinar a...
Al Social de Medinyà.
Quin és el teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que fa veure les estrelles?
Un núvol de sucre amb foie.
I un producte que no suportis, a part de la canyella?
La nou moscada.
Per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Costelles a la brasa.
Jordi Parés, autor del llibre Cruix, els cruixents de la cuina, elaborat per Edicions Viena Edicions, moltes gràcies i, sobretot, ara suposo que farem uns cruixents aquí.
Home, i tant. En 12 hores te tinc un Bocato Cardinale super a punt.
I el cruixent més ràpid?
La pell de porc.
Doncs va, anem a fer pells de porc.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara cap a Bellver de Cerdanya, aquí en un poble fantàstic on hi ha bons restaurants, on s'hi fan bons gelats i sobretot bon embotit i pa de fetge. Avui no hi anem a parlar de pa de fetge, sinó que hi anem a parlar d'un projecte d'un francès, a veure si el veig per aquí i ens ho explicarà, en Michel, a veure què tal. Mira, ja el veig aquí. Michel, bon dia.
Bon dia, Pep.
Què tal, com va tot?
Bé, molt bé.
Una mica de fresqueta ja per aquí dalt, eh?
Sí, bueno, està bé. A dalt és pitjor, eh?
Escolta, què hi fa un francès aquí a Bellver de Cerdanya?
Bueno, pues... un projecte de, inusual, no? Però en Bellver estic perquè tenim molta tradició d'herbes remeire i molt a prop tenim Tuixent amb l'estrementinaire. Jo estic fent un projecte recopilant una mica les bases de les trementinaires, amb la trementina, amb l'avet, amb el ves, remeire salvatge.
Déu-n'hi-do, és una d'aquelles coses a la cultura de les herbes aromàtiques, de les espècies, però tot allò que trobem al bosc, que més enllà de ser una cosa per menjar, n'hi ha moltes que són, diguem-ne, per la salut.
Sí, totalment, perquè abans tot el tema... Qualsevol cosa que s'hacia fa segles en el bosc era un tema salut. No posaven un avet per posar i tirar-se de l'avet pinyes. Posaven perquè sabien que havia una relació amb la salut, amb l'avet i amb altres plantes. Sí? I aquí també hi ha el famós tema de les trementines, que durant dos segles han fet que tot això s'intensifica molt en aquestes zones, no?
Escolta, tu vas venir fa una colla d'anys aquí a fer aquest projecte de recuperació d'aquesta cultura popular d'herbes aromàtiques, d'herbes remeieres i també d'altres coses que ara en parlarem, però tu què feies abans?
Jo, pues, jo soc, bueno, soc cuiner professional i he viatjat molt al principi de la meva vida en Europa cuinant i després he creat el meu restaurant en Andorra durant 10 anys.
I un dia vas decidir que ja n'hi havia prou, vas tancar els fogons o una part dels fogons i vas passar cap a l'altra banda del Cadí.
Bueno, no he decidit perquè ha sigut una trobada buscant, sempre contra aquesta història, no? Buscant ceps en la muntanya, en Andorra, pel restaurant, no? Perquè jo el restaurant era tot productes naturals i he vist un avi que baixava d'un avet amb un sac ple de pinya i, clar, la meva inquietud ha fet que m'he parat, he anat a veure-lo i m'ha contat que era un dels últims que hacía aquest xarop, pinyes d'avet i sucre, no? I això m'ha inquietat una mica i el dia següent he posat un avet, he fet el xarop, l'he fet provar al restaurant i quan he vist que això agradava molt i el fet que el restaurant també és molt esclau, no? He venut al restaurant per invertir en el tema de l'avet, en el tema de l'agrimús. Això ha sigut la història, una trobada en tal lloc, en tal moment, aquesta persona ha fet un canvi de vida, no?
Vas a buscar ceps, siurenys aquí a la muntanya, et trobes un senyor que cull pinyes d'avet i aquí neix tot.
Aquí neix tot. Jo el que t'he dit és, en la vida a vegades, en l'humà, hi ha moment que passa un tren, no? I a mi se m'ha presentat i tot està fet per posar el tren. He posat en aquell tren, no sapien on anava, però bueno, ha sigut molt bonic i és molt bonic perquè realment és una passada el que estic fent i m'agrada el que faig i soc feliç amb el que faig, no?
Anem cap al bosc?
Anem cap al bosc, però amb el meu cotxe.
Va, vinga, anem-hi. Hem agafat el cotxe i l'hem deixat aquí al costat de la carretera per anar a agafar el cistell i anar a collir pinyes d'avet, perquè Michel Bailoc, aquest home, aquest cuiner francès... Per cert, d'on ets tu, de França?
Jo soc d'un poble petit al sud de Pau, un poble en un valle d'Ossó, que es diu La Reims, que està just a la frontera francesa d'Aragó amb colindant a Formigal.
Aquí, allà, s'hi fa molts formatges, d'ovella?
Pues sí, pues, el fet del meu pare era pastor i jo passava els mesos d'estiu amb ell en una barraca d'alta muntanya fent formatge. Pot ser que tot això també ha fet una decisió meva de deixar la restauració per tornar una mica a això, sí. Es fa un molt bon formatge d'ovella de Vallès d'Ossó, sí.
Doncs va, vinga, anem a collir pinyes d'avet per fer aquest xarop, que després ens explicaràs totes les característiques que té i per què és bo. Perquè, a veure, ja, primer per començar, perquè, clar, jo si no en sé, potser ho colliré tot. Va bé qualsevol tipus de pinya d'avet o ha de ser una pinya especial?
A veure, té que ser la pinya de l'avet avia salva. És un avet salvatge que es fa entre 1.600 i 2.000 metres, perquè l'avet vol altura. Més fred hi ha, millor es troba, no? I són les pinyes d'aquest avet d'on surt la famosa trementina. I el passat tenim que posar, eh?
Hem de pujar els arbres. Ui, doncs jo em sembla que ho faré des de baix, eh? Perquè, clar, si les que hi ha a terra no funcionen, no valen...
No, perquè la pinya d'avet es fa l'avet, es fa verde, s'agafa quan està verda, però una vegada que passa que està madura, seca amunt de l'avet i es desfà i el vent se l'emporta. No cau mai aquesta pinya.
Ah, clar, o sigui, no podem fer-ho amb aquestes pinyes que ja estan obertes o que ja són seques. S'ha de tenir aquesta part de resina, no?, de component.
Té que tindre la part de resina, la famosa trementina. Clar, la pinya d'avet tiene trementina i humitat. I entonces, el mes d'agost és quan està plena de trementina, com posa l'avet i les tiro i a baix les agafem i comencem el procés.
Home, Déu-n'hi-do, escolta, tu quants anys tens per anar a pujar? Ara veig que aquí comences a... Déu-n'hi-do, no? Tens delit, que diem, a la Garrotxa.
Sí, tinc 57 anys i Pujo a la vet i vull pujar a la vet fins al màxim que pugui. Però bueno, tampoc la gent com ve els vídeos és impressionant, no? Però la vet és com una escala, perquè tu veus l'invern quan cau dos metres de neu, les rames es baixen i no rompen mai, no? Entonces, anem a cuidar-ho i...
Escolta'm una cosa, a veure, per què és bona la trementina? Per què és bona la pinya de vet?
La pinya de vet, al fin, te porta el component d'una resina, la trementina, que actua sobre... És un balsàmic per a les vies respiratòries, broncodilatador, tos, bronquio, expectorante, i, més a més, és un depuratiu molt bo per als cucs, que utilitzaven per als animals i per als humans.
Clar, hi ha una d'aquestes coses que és aquesta saviesa trementinària, aquesta saviesa de les plantes silvestres comestibles, que, clar, un, per exemple, com jo mateix, per exemple, vinc aquí i jo no sé si aquestes plantes són exactament o no, cal molt coneixement, sobretot per no agafar a vegades algunes plantes que a més puguin ser tòxiques.
Home, fa el mínim de coneixement sí que es té que tindre, no? És un coneixement que trobes a raó de trobar amb gent que t'ensenyen, que t'expliquen, perquè hi ha moltíssima planta, tenim milers de varietats, no es pot conèixer tot, no? Però les principals sí que es té que tindre un mínim de coneixement, sí.
I a més hi ha una cosa important, i és que no és només la pròpia planta, sinó a vegades la barreja de les plantes. No? Aquesta és la saviesa de les trementinaires.
Sí, efectivament, ells ja tenien aquest instinto, perquè ningú li ha dit a aquestes dones això és bo, és bo. Clar, l'incògnita un poc d'aquestes coses, que com ho sabien aquestes dones, que aquesta planta més aquesta era bona pel fetge o aquesta era bona pel mal de cap. És una mica el misteri que a mi em fa continuar endavant d'aquest tema. No? Hi havia un instint, em sembla, i una transmissió d'abuela, en aquest cas eren de dones, d'abuela a filla i...
Escolta'm, fem una cosa. Anem a arrencar pinyes, però jo em quedo baix i les vaig collint.
Vale, bueno, ponte un casco, per si acas.
Sí, home, però són petitetes, no?
Bueno, una pinya pot fer 400 grams.
400 grams, pinya de vet?
Sí, perquè estem confós amb les pinyes de pi, que són petites, la pinya de vet és allargada i pot arribar a fer 20 centímetres.
Escolta'm una cosa, ara que dius allò del pi, això passa igual, per exemple, si agafem pinyes de pi o no? O ha de ser la pinya de vet?
No, es passa igual, inclús en Girona hi ha una tradició de fer el xarop amb pinyes de pi tallada en dos, sucre, capes de pinya de pi, sucre, i a baix un colador, i tot el sucre quan es desfà arrenca la resina i cauen en un pot a baix. Això és molt tradicional en Girona, i aquí en la feria hem parlat molt d'aquest tema, perquè em deien, jo ho faig, jo deia, on esteu? Aquí en Girona, però no és el mateix, però bueno, això no s'ha donat a parlar d'aquest tema, i abans hi ha molt en pi aquí.
Doncs va, em poso el casco i anem a arrencar pinyes. Ja tenim el cistell carregat de pinyes, agafem el cotxe i anem cap a baix a Bellver, amb en Michel Bailoc, aquest cuiner d'origen francès aquí a la zona d'Osor, que un dia va decidir, a partir de veure un home mentre estava caçant siurenys, jo dic caçar, Michel, tu no sé si això vas a caçar o vas a buscar els siurenys.
Voy a buscar-los.
Doncs vas decidir començar a fer això. A veure, tenim les pinyes de vet, ara què hem de fer?
A veure, el tema és que tenim que extreure la resina de la pinya, o sigui, de la fusta, i això a mà és impossible, entonces hem de fer una maceració amb sucre morena i sucre blanc barrejat, perquè sucre morena té molta humitat i no arriba a extreure-lo tot, entonces les tallem en dos, i quan les tallem ens donem compte que, perquè el xarop és vermell, com pot ser un xarop vermell amb una espinya, hi ha aquesta, una piel molt fina, que és un polifenol que trobem en la piel de la uva, i això ens donarà el color de la vet. Llavors és una maceració de pinyes amb sucre durant un any, i el sucre va extraient la resina a poc a poc i la transforma en un xarop.
Un any?
Un any, sí.
Però no em diràs ara que m'haig d'esperar un any per tastar-la, i en deus tenir una miqueta, no?
No, perquè abans d'això l'hacien en colanteria, era Colantaria, Sol i Serena, no? I jo ho faig un any perquè ja és un producte amb sucre, però la fusta amb una maceració llarga dona aquest toc de fusta que és el que m'interessa quan ho prova la gent.
Clar, ara deies sucre, sucre moreno i sucre blanc. Si ho féssim amb mel, també aniria bé?
Pues justament abans no posava sucre. En Tuixent, allà dalt, no hi havia carretera, era en pista, i el sucre no existia. I cada casa que tenia la seva casa d'avella, i el sucre era la mel. I entonces, abans l'utilitzàvem molt, lo hacían molt amb mel, però tenien un problema bastant gran. La mel té un percentatge d'aigua bastant alt, un 16%. I amb la pinya, amb la resina, a vegades hi havia un moment de fermentació, que no podien controlar-lo, això, per la mel. Per això ara ho fem amb sucre, que és més sec, no té tanta humitat, i el resultat és millor.
Ara em fas pensar que si això fermenta per la quantitat d'aigua, podríem acabar fent també una mena d'hidromel de xarop de pinya d'avet amb mel, no?
Sí, totalment. És una cosa que tinc pendent, que vull fer, perquè és un futur del Lagrimus, no? Provar aquesta fermentació tipus hidromel. No sé com ho podria denominar, però està previst, sí, està previst.
A veure, va, anem a tastar aquest Lagrimus, aquest xarop de pinya d'avet. Ui, carai, oh, que bo, no?
Sí, és un xarop dolç i tenim aquest toc en fin de boca de fusta i de resina. Sembla que estem en el bosc, sí.
Tu com te'l prens? Te'l prens sol o tu que, a més, tens aquests coneixements com a cuiner, dius, mira, pues, amb iogurt, amb una vinagreta, no ho sé.
A veure, té dos versants. La versant medicinal, que és una cullera al dia o dos culleres, quan realment és una afecció pulmonar, no? Catarro, mal de gola. I per la cuina, tinc molts bons cuiners que ho treballen i fan maceració amb ell de peixos blau, i, si no, en iogurt, en mató. I així també li podem afegir una mica de vinagre, així ja li trenquem aquest sucre dolç que té i fem com un agridolç d'avet, que es ven molt bé també.
Ah, clar, ara ho veig aquí per les amanides. De fet, això ja ens ve d'altres cultures que fan vinagretes agredolces. Doncs mira, està bé això, que puguis, diguem-ne, fer una vinagreta funcional, no?
Sí, totalment, i més a més. Entonces, clar, rebaixem el to de sucre i tenim el vinagre balsamí que fiquem, o fem un vinagre, o faig un vinagre que barrejo amb el tema de la vinagreta del saúc, faig el vinagre, li dono aquest, el peps, no?, que busca el cuiner per fer, bueno, no solamente vinagreta, amanida, formatge, et pot fer una maceració de ceba, un desglaçatge amb aquest producte, té molta opció, molta.
Déu-n'hi-do, és una bona cosa aquesta, sobretot aprofitar tot allò que ens dona la terra, evidentment sempre amb respecte, perquè els boscos s'han de cuidar, Michel. I aquí hi ha una cosa important amb tot això, que és aquesta gran diversitat a vegades que pots arribar a fer, no? Una cosa és el xarop tal qual, que el pots prendre com a expectorant, com deies tu. L'altra és utilitzar-lo a la cuina, perquè és una cosa, bé, només hi ha la pinya d'avet i el sucre.
Sí, sí, és un element, és un producte molt... Té dos productes, la trementina, pinya d'avet, i el sucre. I, bueno, com sóc una persona molt inquieta, jo cada any estic creant un o dos productes amb el Lagrimus. S'ha començat amb el xarop i els caramels, i ara tinc uns 15-20 productes a base d'avet. Amb idea de fer més coses, no? És que em dona moltes coses perquè ningú treballa a l'avet, sóc l'únic en fer-lo, i és veritat que hi ha moltes coses per fer, todavía.
Quina és la pròxima que passa pel cap de Michel?
Bueno, estàvem parlant de l'hidromel, però també estic pensant de fer com una vinagreta, bueno, vinagreta, una barreja de suc de ceba amb el xarop d'avet, i a vinagre, i fer com una vinagreta diferent, no? Perquè la ceba té moltes propietats i la ceba amb l'avet és super, super interessant. Estem amb això.
Doncs que no pari això. Sobretot per una cosa important que m'has dit, que és que quan estaves allà al bosc i vas veure això, et vas sentir feliç, i aquest és el quid de la qüestió, no? Sentir-se feliç amb allò que un fa.
Més que sentir-me feliç, sí, efectivament, jo soc... Tinc dos riquesa en la vida, no? La riquesa del diners, que però per mi no és la més important. L'altra riquesa és la meva felicitat, perquè jo 80% del temps estic al bosc aprofitant, perquè el bosc m'està dient, no? Jo què faig? Entonces estem amb la rosa canina. Hi ha un mimetisme i això em fa realment feliç. Això és la primera gran riquesa que tinc. Aquesta riquesa és l'equilibri de l'humà, no? Arribar a trobar això és complicat, però jo l'he trobat. I la segona és important, perquè tinc és negoci, no? Tinc que cobrar, però la primera és la més important. I desitjo a tothom trobar-la un dia en la seva vida, no?
Doncs fem una cosa, Michel, si et sembla. Anem cap a dalt la plaça i anem a buscar en Jaume, a veure quina botifarra té a punt, i mirem a veure si combina la botifarra o el pa de fetge amb el xarop de pinya d'avet.
Perfecte.
Doncs va, anem-hi. Gràcies.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del xef Virgilio Martínez que diu: la gastronomia no és la imatge del xef, és la imatge d'un grapat de gent relacionada. Cal mostrar aquest costat del treball en equip. I esperem que sigui això, com és la Fonda, un treball en equip. I us esperem cada vegada, cada setmana, aquí, a la Fonda, fent un nou podcast parlant de pagesia i cuina. Adéu-siau i moltes gràcies! All guns away. All guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. So long now, so long now, surrender, surrender.
Keep Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.